Sant Cugat a fons, amb Albert Prat.
Tornem al Sant Cugat a fons, ho fem per parlar del tema del dia, ara que avui que torna a fer fred, després d'uns dies de calor, encara no ens... a vegades ens en oblidem, però l'estiu arribarà el risc d'incendi, i avui volem parlar una mica de com s'afronten els incendis de Collserola, de quina mena de riscos hi ha, i ho fem amb el sotsinspector del cos de bombers, del GRAF, l'Edgar Nebot. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
A veure, Collserola, incendis, un dels... del patiment més gran, diguem-ne, que tenim aquí, des del punt de vista del risc, perquè, de fet, de grans incendis a Collserola fa molts anys que no n'hi ha. Però n'hi pot haver en qualsevol moment?
No. Grans incendis només poden haver-hi si es donen unes certes condicions. Aquestes condicions no es donen habitualment, per sort. El que sí que el canvi climàtic està, diguem-ne, accelerant o augmentant els dies en què ens podem trobar aquestes condicions de viure incendis de gran intensitat, que bombers no puguem contenir el cap i, per tant, tinguin una estirada, facin una carrera cap a dins d'un massís forestal, com pot ser Collserola, i, per tant, cal estar atents, cal ser-ne conscients i cal, diguem-ne, prendre totes aquelles mesures de conscienciació i de prevenció que calguin, diguem.
Hem viscut ara aquests mesos d'hivern, estiu, a l'hemisferi sud, hem vist escenes dramàtiques a Austràlia, amb incendis que devoraven grans extensions de terreny. Això podria arribar a passar, Collserola? En unes condicions, per exemple, en aquest cas, ara no vull fer servir aquesta paraula, podria ser tramposa, no? Però en condicions perfectes perquè això es produís, podria arribar a passar?
Sí. Clar que pot arribar a passar. Al final, el foc, l'incendi forestal, no deixa de ser la suma d'uns factors que es donen en un territori, i quan se t'ajunten, no?, amb una combinació perfecta o dramàtica, digue-li
sí,
com vulguis.
Sí, perfecta en el sentit d'això, no?
Quan se t'ajunten aquests factors... pots tenir un episodi greu. Ha passat a Austràlia, ha passat també a la zona de Xile, ha passat a la selva d'Amazones a Bolívia, va passar a Sud-àfrica, va passar a Portugal, que ho tenim més a prop, va passar algun connat que vam tenir a Grècia, i l'estiu passat a la Torre de l'Espanyol, a les Terres de l'Ebre, vam tenir un comportament que està dins dels considerats top 10, per entendre'ns, de comportament de gran incendi forestal a nivell mundial. És a dir, el canvi climàtic el que està fent és ens està canviant l'escena. I llavors nosaltres, com a actors que fem l'obra de teatre en aquesta escena, n'hem de ser conscients i segurament haurem de canviar algunes pautes, alguns guions, per adaptar-nos a aquesta nova realitat.
Perquè quines són aquestes condicions que poden provocar, per exemple, un incendi com el de la Torre de l'Espanyol, que el tenim tan a prop, no parlem d'Austràlia, sinó d'aquest incendi de les Terres de l'Ebre? Què és el que fa falta? Quins són els ingredients per...
Mireu, l'incendi, per tenir un incendi gros d'aquests, no?, que ens ha fet saltar el relé de l'alarma quan ha hagut el titular, Collserola pot cremar, en tantes hores. Bé, és bo que se'n parli. Com a societat, se'ns ha d'informar, se'ns han d'explicar les coses, perquè ja som adults i podem pensar, i per tant és bo conèixer la realitat en la que estem. Perquè es doni un incendi a aquestes condicions, primer hem de tenir molta, diguem-ne, el que els forestals en parlem, molta càrrega de combustible, que vol dir boscos densos, molt de matoll, molt d'arbre, molta càrrega de combustible, també és un terme que fem servir, i per tant que hi hagi molta matèria per cremar. La segona condició és que aquesta matèria per cremar estigui disponible per cremar. Ara, avui, després de la llevantada que vam tenir ja fa unes quantes setmanes, els arbres, diguem-ne, estan amb humitat. Quan un arbre està en sequera i no té humitat a les fulles, crema més fàcilment. Per tant, si hi ha sequera, els boscos, els arbres, les plantes, no tenen aquesta humitat i, per tant, cremen més fàcilment. Per tant, sumem primer factor, tenir molta quantitat de llenya, per entendre'ns. Dos, que la llenya estigui seca. I tres, per tenir aquests comportaments que han sortit a les notícies, no?, d'Austràlia, o que vam veure a la Torre Espanyol, que hem vist a Portugal, cal que l'atmosfera, el que és la realitat, l'entorn de la meteorologia que afecta en aquell incendi, sigui una atmosfera calenta, inestable. Perquè vol dir que permet el creixement del que els meteoròlegs expliquen de fenòmens convectius. Quan alguna vegada una tarda d'estiu, a la tardor, veiem una tempesta que es formen aquests núvols de cotó fluix, no? Que dibuixem, quan som petits dibuixem un núvol, això són creixements d'una tempesta i és un fenomen convectiu. Això mateix, si això es dona en un moment en què hi ha un incendi, vol dir que aquell fum i aquella calor que desprèn aquell incendi pot pujar molt amunt, molt amunt, molt amunt, gairebé tan amunt com el nivell per on volen els avions. I en aquestes alçades tan altes, que fa molt de fred, aquests vapors i aquests gasos es refreden de cop i cauen, i llavors això és el que se'n diuen les tempestes de foc. Per tant, perquè es produeix una tempesta de foc, que és aquests incendis que hem vist a Austràlia, que són aquests incendis
però
que algun dia...
Però tempestes de foc, què vol dir? Què cau, llavors?
Cau aire fred. I en aquest cas, l'aire fred que cau, que l'aire fred pesa més que l'aire calent, empeny, genera vents forts a nivell de superfície. I en superfície tenim l'incendi. Per tant, l'incendi s'obre, corre, com si tingués una tramuntanada o una mestralada
sí,
de més de 100
km/h.
Sí,
és un fenomen circular, és a dir, l'incendi escalfa l'aire, l'aire puja, baixa l'aire fred i així va així.
L'incendi és capaç de cremar molta llenya a la vegada, molta llenya a la vegada. Si no hi ha molta llenya, no passarà. I si no crema a la vegada, tampoc. Però si crema molta llenya a la vegada, genera una columna prou potent com perquè arribi molt amunt a nivell d'estratosfera i a partir d'aquí, quan es produeixen aquests processos de refredament sobtat, això cau i expandeix el foc. Per tant, tempesta de foc pot haver-n'hi? Sí. Sempre? No. S'han de donar aquests factors que hem dit abans. Collserola li pot passar? Collserola té llenya, Collserola algun dia tindrà una sequera forta i quan es doni aquesta situació ens podria passar de tenir aquests comportaments perquè el canvi climàtic el que ens està marcant és que cada any que passa hi ha més dies amb aquesta atmosfera que pot donar processos convectius. És un toc d'alerta, evidentment, i nosaltres com a bombers creiem que la nostra societat ha de ser conscient dels riscos en els que està per poder-hi prendre mesures de prevenció.
Què es pot fer, però?
És senzill. Si el que volem és evitar tenir aquesta conseqüència d'aquestes, diguem-ne, incendis que provoquen tempestes de foc, o hi ha menys llenya, o la llenya no està seca tota la vegada. I això és una conseqüència de fer gestió de territori, de fer gestió forestal, de, diguem-ne, aprofitar els recursos que ens donen els boscos per intentar tenir menys llenya disponible en un mateix moment. Això es pot aconseguir tinguent boscos grossos, boscos adults, de pocs arbres però molt grossos. És a dir, no estem dient que el que s'ha de fer és tractar un bosc com una franja d'una urbanització, ni tallar-ho tot. Podem intentar tenir boscos adults més o menys densos, que facin ombra i que siguin bonics de passejar, però hem de tenir menys arbres i més grossos. Perquè això el que vol dir és que hi ha menys llenya disponible quan hi hagi la sequera. Perquè els arbres, si tenen, són menys, es poden repartir millor l'aigua i patiran menys. I llavors hi ha l'altre vessant, no? O sigui, això és territori, això és sector forestal, això és economia rural, això és aprofitar els recursos que tenim quilòmetre zero, i l'altre vessant, com a ciutadans, hem de ser conscients que si vivim a dins del bosc o vivim a tocar del bosc, pot ser que algun moment se'ns ajuntin aquests factors i en aquell moment nosaltres hem de tenir la tranquil·litat de que vivim en un lloc segur, que la nostra casa té uns mínims de protecció. Ens agrada parlar de l'autoprotecció, és a dir, hem de garantir que siguem cada un de nosaltres conscients dels riscos en què vivim i tinguem endreçat el nostre entorn, perquè si en algun moment les autoritats ens diuen senyors, confineu-vos, quedeu-vos a casa, no passa res, tanqueu finestres, agafeu un lot per si marxa la llum, no patiu, sentireu sorolls, els animals dins de casa, saber que no tinc cap diguem-ne el teulat brut de fullaraca, d'alzina o de pi, que no tinc cap gran vegetació arbustiva pot tocar de finestres, saber que el llenyer que tinc al costat d'arrambat a casa no està sota una finestra, que el tinc una mica decantat, i per tant un mínim de mesures com d'aquestes d'autoprotecció sí que les podem fer tots i cada un de nosaltres.
Perquè, és clar, entenc que això es podria produir, però també sovint s'ha parlat també d'aquest abandonament del medi natural per part de la població. La gent ja no es treballa al bosc, la gent no manté els camps perquè no és rendible, l'agricultura perd extensió. Uh-huh. Ara mateix Collserola és pràcticament, i sense voler ser frívol, però és pràcticament un parc recreatiu.
Gran part de l'anella verda de l'àrea metropolitana es troba en aquestes condicions, sí. No és només Collserola, és la Conreria, és el Corredor, és el Montnegre, és el Montseny, és Sant Llorenç, és, podríem dir, part del Garraf, l'Ordal. Són sistemes forestals en els quals hi ha una alta pressió de visitants i on, segons quines pràctiques d'aprofitament forestal o d'agrícola, a vegades, nosaltres mateixos com a societat urbana, que som la majoria que visitem aquests espais, no les entenem, inclús les critiquem. Per què han de tirar purins o fems als camps? Hosti, quina pudor que fan. Per què han de tallar o aclarir aquests arbres amb lo grossos que eren? Per què han de treure aquest tros de bosc i recuperar uns antics camps? Home, si el bosc, no? Llavors, com a societat, a nivell educatiu i a nivell de valors se'ns ha ensenyat, i no és dolent, que els boscos són importants. Però la qüestió és l'estat en què tenim els nostres boscos. La majoria dels nostres boscos són boscos aparentment joves, però tots aquells que són els Inars i Rouredes venen de soques molt velles que s'havien carbonejat, tallat per fer llenyes, i per tant són individus vells. Gràcies a les pinedes tenim algú que ens ajuda a recuperar el bosc en si, perquè tenim arbres, però aquests boscos tenen un problema afegit, que és que ara no els gestionem, els hem, per entendre'ns, els hem com abandonat, i a més el canvi climàtic també els afecta amb ells com a individus. El fet de tenir més dies de calor fa que la planta, diguem-ne, respira més, creix més. I si creixo més, el que estic fent és demandar més nutrients i més aigua.
El que parlàvem, precisament ho vam parlar amb un investigador del CREAF fa pocs dies al POU, la secció de Ciència i Tecnologia que fem, que ens deia que estem vivint primaveres més verdes, cosa que implica estius més secs. Perquè les plantes consumeixen més aigua durant la primavera, són més verdes, tot s'allarga més temps, però després vol dir que queda menys aigua a l'estiu.
Sí, al final, com molt bé sap la nostra comunitat científica, i amb això tenim sort, perquè a Catalunya tenim el CREAF, tenim el Centre Tecnològic, tenim moltes universitats que estan fent recerca aplicada en aquests temes, les plantes són sers vius i tiben del que tenen a l'entorn. Si acostumo, diguem-ne, els meus crios a que cada setmana els hi compro dos paquets de cromos, quan no els hi compri cromos es queixaran. Si només compro un paquet de cromos un cop al mes, quan un dia li compro dos estarà content, no? Llavors, hiverns i primaveres humides en què les plantes, quan tornen a activar-se després de l'hivern, troben que tenen aigua, fan creixements, creixen, s'animen, creixen, per entendre'ns, que aquests teixits vius que han crescut, si a l'estiu després l'aturada en les pluges i la calor fa que perdin molta aigua perquè respiren, perquè, diguem-ne, transpiren, que és com parlem a nivell de plantes, tindran dificultats a mantenir tota la fulla verda que han fet. Què faran? Doncs les plantes ho tenen fàcil, o assequen branques generals, o assequen fulles d'aquí i d'allà, i això fa que es desprenen de part d'aquest teixit viu que han generat a l'hivern, a la primavera, contentes de tenir aigua, però que l'estiu no poden mantenir. I això el que fa és generar molt de llenya seca, combustible fi sec, que és el precursor de que els incendis siguin ràpids, que els incendis, diguem-ne, ens corrin més. Això que parlàvem al principi, no? De per tenir un gran incendi forestal dels que ens amoïna, necessitem molta llenya, que la llenya sigui disponible, i tenir una atmosfera, no? Un dia, uns dies complicats. Si tinc molta fulla petita, vol dir que fàcilment aquesta llenya estarà disponible. Per tant, com bé ja us avançaven, no?, des del CREAF, hiverns i primaveres humides, a nivell de bombers vol dir focs ràpids a l'estiu.
També ens deia, en aquest sentit, és un tema que hem tractat força, ens deia el catedràtic d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius de l'Autònom, el Tomàs Margalef, un departament que porta 20 anys, en aquest cas, en l'estudi de la programació dels focs, ens deia que ell, relativament, estava més tranquil en aquest sentit amb Collserola, perquè a Collserola hi havia molts ulls i hi havia una certa facilitat d'accés a gairebé tots els racons. Això és cert o potser hi ha alguna cosa que ens podria complicar una mica més la...
Sobretot
amb incendis tan ràpids, no? Segurament.
És cert en la majoria d'incendis. En la majoria d'incendis em refereixo a aquells incendis que no superen la nostra capacitat d'extinció. Vull dir, és cert en aquells incendis en què el detectem ràpid, podem arribar-hi amb el camió de bombers o hi ha l'ADF local que també ens donen cops ens ajuden i anem allà i l'apaguem. Això és la majoria dels incendis que tenim a Catalunya. Però no és... No són els incendis que en el fons ens preocupen a nosaltres. Els incendis que ens preocupen a nosaltres són aquells en què pel comportament que tenen, aquell primer camió que arriba, encara que arribi molt ràpid, encara que tingui molts camins per arribar, es trobarà amb unes flames que amb la mànega que portem nosaltres, per una qüestió d'intensitat, per una qüestió d'intensitat, no podran apagar-lo. Encara que hi hagin tres camions de bombers molt ràpids, que hagin arribat superràpid, no podran apagar-lo, perquè l'incendi mostrarà un comportament degut a que hi ha llenya disponible per cremar a la vegada, que amb aquelles primeres mangueres, amb aquelles primeres descàrregues de bombarders, d'helicòpters, no es podrà apagar. I aquests són, podríem dir, menys d'un 2% dels incendis que tenim a l'any, però són els que ens afecten la majoria de superfície cremada, perquè són els que precisament manifesten un comportament per sobre la capacitat de control dels serveis d'extinció. I no és un tema de més recursos ni de més camins, és un tema de límit físic, de quilowatts per metre lineal, que jo, com a persona humana, no? Valgui la redundància, puc aguantar per evitar cremades de segon grau a la meva pell, encara que vagi equipat. Per tant, aquest límit és un límit que la comunitat internacional de bombers ha assumit. L'única manera de no arribar-hi és tenint menys llenyes o que aquestes llenyes estiguin menys disponibles per cremar. I, per tant, en aquests grans incendis, la resposta que els hem de donar és una resposta de gestió forestal, de gestió del territori, de gestió d'aquestes llenyes i la seva disponibilitat, i no la resposta clàssica que sempre hem vingut donant des dels 80s, de ser ràpids i contundents al principi, que sí que ens serveix per la majoria de petits focs, però no per aquests grans incendis.
Per tant, podem dir que, de fet, els grans incendis, quan ja s'han produït, són pràcticament inapagables.
Un gran incendi es caracteritza, la seva definició, no per la seva dimensió, sinó per el seu comportament, si està dins o fora la capacitat d'extinció. Un incendi de petites dimensions, que és com comencen tots, pot tenir un comportament de gran incendi perquè ja supera aquests límits d'intensitat i, per tant, supera la capacitat d'extinció.
No ens quedem gaire tranquils, en qualsevol cas.
Hem d'estar tranquils. Hem d'estar tranquils perquè coneixem l'escena, coneixem quan es pot produir això, tenim un sistema, diguem-ne, de protecció civil que funciona. El que sí que hem de fer tots una mica l'exercici de si jo, com a individu, he fet bé els meus deures, tinc la meva casa autoprotegida, sóc conscient del risc en el que estic, i això és un exercici que hem de fer la ciutadania. L'administració pública ja fa les seves tasques amb agricultura, amb territori, amb el Departament d'Interior. Ja estem a sobre d'això, però és cert que quan hi ha un titular volgudament intencionat de dir Collserola pot cremar en 6-7 hores, la resposta és sí, pot passar. Quan passarà? En molts pocs dies, serem capaços de preveure-ho i capaços d'alertar. Ara bé, no ens esperem a l'últim dia a fer els deures. Comencem a treballar ja, tant com a administració, que ja s'està fent, i sobretot conscienciant els ciutadans que viuen en aquests entorns forestals de que també tenen una part de responsabilitat.
Per tant, el que entenc i el que dedueixo és que segurament ens haurem d'acostumar a estar atents a les condicions atmosfèriques i que una de les rutines de l'estiu, igual que, per exemple, a l'hivern, a vegades estem atents d'ostres, ve una nevada, aviam què passa, haurem d'estar també atents a... Ui, ven amb condicions molt, molt complicades pels incendis, haurem d'acostumar-nos a conviure amb aquests avisos i amb aquestes restriccions.
Afirmatiu, sí. És una resposta molt típica de bombers, redundant, però és evident que vivim en un entorn que està canviant, els riscos estan canviant, i per tant, com a societat que vivim en aquest entorn que tant ens agrada, hem d'adaptar-nos-hi. I vol dir, ser-ne conscients és el primer pas. I per tant, sí. De la mateixa manera que quan vaig a la platja puc mirar el portal de platges i veure si hi ha meduses o no, o de la mateixa manera que la gent que fa esquí de muntanya mirarà quin és el butlletí de llaus, no?, del risc de llaus abans d'anar a fer aquella ruta o no, si jo a l'estiu vull anar a fer una excursió per la zona mediterrània hauria de mirar quin és el nivell de risc aquell dia per saber si puc entrar dins un massís forestal amb un alt nivell de risc, encara que no l'hagin tancat. He de ser conscient de quines són les meves accions i el meu comportament. I, per tant, és possible que hi hagi dies que quan es diu es tanquen aquests massissos, la gent entengui que això es fa per evitar situacions de risc per a les persones que hi ha allà.
Perquè, és clar, l'esquí de muntanya, si hi ha una llau, li afecta a la persona que està fent l'esquí de muntanya, d'alguna manera, no? Que això ja s'ha parlat també del tema dels rescats, del cobrament dels rescats. Però, evidentment, si es genera un incendi forestal, encara que hagi sigut, tothom hagi fet cas i una sola persona no ho hagi fet i hagi creat un problema...
Bueno, cas, no ho sé jo, eh? És a dir... Evidentment, tots fem cas, però si hi ha un incendi forestal, afectarà aquelles cases que estan a l'entorn forestal. Si jo he decidit lliurement anar a viure a l'entorn forestal, m'he d'adaptar a l'escenari de viure a l'entorn forestal, com si jo ara se m'acut anar-me'n a viure a Ventolà o a qualsevol poble lluny de l'àrea metropolitana, sé que ningú em vindrà a netejar la carretera de neu, me l'hauré de netejar jo, perquè visc en un entorn que m'he de saber espavilar i fer les coses jo mateix. Doncs, amb l'incendi forestal, tothom qui visqui a prop de l'entorn forestal, sigui a Collserola, sigui al Montsec o sigui al Montsant, n'ha de ser conscient. I això és una mica el que volem traslladar des de bombers, és a dir... Som una societat adulta, som una societat que té fonts d'informació i que les pot contrastar, i el que no s'hi val és dir, ai, jo no ho sabia. No, sí que s'ha de saber i hem de ser conscients d'on vivim.
D'alguna manera és la responsabilitat personal també, no?, de cadascú en aquest sentit.
És la responsabilitat personal que tot individu d'una societat ha d'assumir.
Això també hi ha hagut, diguem-ne, que hi ha hagut certs episodis meteorològics en els quals la gent no ha demostrat aquesta responsabilitat. Hi ha alguna forma, alguna coerció, alguna cosa que es pot fer per tancar Collserola, per exemple? Com es pot tancar Collserola?
Les coercions en el món llatí no funcionen. Això és evident. I sí que és evident que a nivell de, per exemple, quan algú fa una imprudència, avui tenint tota la informació disponible, posa en risc no només ell mateix, sinó el rescatador que el va rescatar, i això és un cost al servei públic, no només de risc al rescatador, sinó té un cost econòmic i, per tant, ha d'haver-hi una sèrie de compensació al bé públic, digue-li taxes, digue-li pagar pels serveis que com es fa en molts llocs del món. Ara bé, tancar el massís de Collserola passarà algun dia? Sí que passarà. És viable tancar un massís altament freqüentat i altament urbanita com Collserola si no hi ha un acord, si no hi ha un consens, si no hi ha un sentit comú de la gent que el freqüenta? No, evidentment que no. És a dir, els primers responsables de saber que no hi hem d'anar som nosaltres, com a societat. Si nosaltres no fem cas al que des de l'administració pública els serveis d'emergència recomana, el problema no és dels serveis d'emergència. El problema és que algú no fa cas. Doncs aquesta persona que no fa cas, jo sóc del parer que sí que s'ha d'escarmentar. Perquè només que se n'escarmenti un o dos, la resta de gent direm, hòstia, agafarem consciència. Bé, som llatins, ja ens coneixem. I si agafem consciència, deixarem de fer-ho. abans d'arribar aquí, què estem fent? Conscienciar, per això venim avui aquí, gràcies per convidar-nos, perquè l'objectiu és conscienciar a la societat, que la societat tingui el coneixement i sigui capaç de decidir per ella mateixa, evidentment.
Crec que hem fet una bona repassada de tot el que suposa també un incendi a Collserola, de com funciona. Esperem que no... que tornem a parlar per conscienciar sempre, però que no haguem de parlar per lamentar cap desgràcia.
No, algun dia Collserola cremarà. Esperem que ho faci un dia dels que no són de l'alineació perfecta de factors i que ningú prengui mal, evidentment, però conscienciem-nos. Vivim al món mediterrani, Collserola és un bosc mediterrani, i Collserola ha d'aprendre a conviure amb el foc. Depèn de nosaltres.
Doncs, Edgar Nebot, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi bé i fins
una
altra.
A disposar.